Yes. El periodista de TV3, Toni Cruanyes, rebrà l'anxova d'or a la 35a festa de l'anxova que se celebrarà el 5 d'octubre. El pregó anirà a càrrec de la directora general de Turisme, Cristina Laguer. La festa manté l'estructura de les darreres edicions, però també innova. Setmanes d'adaptació a Vallmanetes amb llista d'espera maternal. L'escola Bressol encara les primeres setmanes del curs a través d'unes dinàmiques d'adaptació per tal que els nadons es familiaritzin amb les instal·lacions i els seus companys de classe. A hores d'ara hi ha llista d'espera per accedir a maternal, ja que s'han omplert les 16 places disponibles. El Club Nàutic L'Escala organitza una nova sessió de Descobreix el Parc, una trobada nàutica que permet als participants conèixer els secrets ambientals del Parc Natural del Montgrí amb caiac. La Festa de la Sal entrega 875 euros a Paiporta en un dinar de germanor entre els grups de danses La Farandola i L'Espolí de L'Escala i Paiporta, respectivament. No ha faltat l'intercanvi de regals entre les dues delegacions. En esports, expectació per l'estrena del documental sobre la victòria de Ocean Cats at l'Atlantic Challenge. El documental farà la primera aturada a Sant Feliu de Guíxols. La primera emissió en públic està programada pel proper dissabte 4 d'octubre i un dels objectius és que després es projecti als municipis d'allà d'on són els protagonistes, entre ells l'Escala. I el temps. Avui seguirem amb temps insegur, núvols abundants, encara amb possibilitat d'alguna pluja feble, més aviat aquesta tarda o nit. La temperatura podria ser un xic més baixa. Per demà esperem més sol al matí, però amb núvols augmentant al llarg de la tarda, que durant la nit també podrien deixar alguna pluja feble i pel que fa a la temperatura, tampoc canviarà massa. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 23 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Música a la ràdio més propera.
L'espai radiofònic més marinya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on anirem de regata, després coneixerem l'última hora del Club Nàutic d'Arenys de Mar i acabarem el programa d'avui submergint-nos al fons de mar, però d'una forma podem dir que bastant particular. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Baixem fins al Delta de l'Ebre i anem fins a l'Ampolla, concretament amb motiu de la celebració de la segona edició de la regata 2B Columbretes. La nostra companya de Delta.cat en parla amb l'organització de l'esdeveniment, Cel.
Sí, Marina, la regata 2B Columbretes té un recorregut entre la Ràpita, les Columbretes i l'Ampolla. I enguany és la segona edició. Mos donarà més detalls Nicolau Clara, creador i organitzador de la regata 2B Columbretes. Nicolau, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Nicolau, com deia, del 20 al 21 de setembre tindrà lloc la segona edició de la regata 2B Columbretes. Des d'on comenceu?
Bueno, comencem des de la Marina de Sant Carles de la Ràpita. Està previst la sortida a les 11 del matí. A les 9 del matí tindrem la reunió de patrons per explicar l'itinerari i algunes coses, temes de seguretat, també veure com està el temps. I bé, la regata dona la volta a les Columbretes i es dirigeix cap al Cap de Tortosa i a l'Ampolla.
Les Columbretes, per qui no ho sàpiga, mos pots dir on estan exactament?
Sí, les Columbretes són unes petites illes que hi ha a unes 25 milles enfront de Castelló. Sembla mentida, però dintre del món de la nàutica encara segueixen sent una mica una cosa mig desconeguda, no? Des del punt de vista de que és una reserva natural on no hi ha possibilitats d'atracament, encara que sí que hi ha unes boies que demanant-ho amb temps t'autoritzen a enganxar-te a les boies, no fondejar-te amb les ancles per respectar el fons marí, no? I aleshores, bé, hi ha una mica de bric perquè formen una... són unes illes doncs, que formen com una rodona, però clar, al no haver-hi platja, ser purament roca, doncs, bueno, fa molts dels anys hi havia una base de pesca, no? I inclús hi havia gent que hi vivia, perquè el far no era automàtic. En aquest moment ja és automàtic i realment ja queden restes del que eren els habitatges dels pescadors i, bueno, és interessant.
I des de la regata fareu volta a les
sí,
illes?
Sí, són vàries les Columbretes. Hi ha la Columbreta Gran, entre la Columbreta Gran i la segona, les deixem per la part de babord, diguéssim, i fem la volta i després ja pugem directes cap al delta i del delta cap a dintre la bahia de l'Ampolla.
Molt bé. Regata 2B Columbretes. 2B significa dos badies.
Exacte. La bahia d'aquí de la Ràpita i la d'aquí de l'Ampolla.
D'acord. I esta n'és la segona edició.
Sí. Realment hauria de ser la tercera. La primera, pel que sigui, no va ser possible. Realment costa bastant, posar en marxa una regata, no és tan senzill. Jo vaig tenir la sort que des del primer moment el representant del Club Nàutic de l'Ampolla amb el tema de la vela lleugera, el Carlos Anguera, em va apoyar des del primer dia i amb el seu suport doncs, el club doncs, va començar a participar i tal. Una altra cosa seria les autoritats, que sempre costa una mica.
Clar, i això és el que em referia, Nicolau, tu ets el creador, no?,
sí,
de la regata. Com va sorgir organitzar un esdeveniment com aquest?
Bueno, jo he estat molts anys treballant a fora d'aquí del país, a l'estranger, i dedicat al tema de lo que és la nàutica en general, no? Aleshores, després de lo que és el Covid, vaig venir aquí a l'Ampolla i clar, fer una regata d'altura. Aquí l'únic que es feia són regates d'aquestes que es fan al cap de setmana per la gent del club, i una regata d'altura, pels que no saben el que és una regata que ja passa de les 12 milles de la costa, no? Necessita uns requisits especials i sempre vaig pensar que era una regata que pels els que s'inicien a la vela, com em va passar a mi fa molts anys, doncs se'ns fa una mica quan comences allò, tothom vol anar a les illes, no? A Mallorca, a Menorca, no? Aleshores, que és una regata d'altura, un creuer d'altura, no? Però aquesta té un avantatge per la gent que comença amb aquest tema, que sent una regata d'altura, sempre, com que es va bastant proper a la costa relativament, la diferència, per exemple, amb una regata que vagi a les illes, és que si al mig de la regata, és a dir, entre el que és la part aquesta de Catalunya i Balears hi ha un problema, doncs no tens cap port que es diu d'abrigo, no?, on tu puguis anar-te a refugiar. És molt complicat. O vas endavant o vas enrere. En aquest cas, sent una regata d'altura, com que és molt paral·lel a la costa, tenim l'avantatge de que tenim Benicarló, tenim Vinaròs, és a dir, per aquell que comença sempre diu, bueno, la vaig a fer, però sé que si em passa alguna cosa estic més a la vora, més a proper a la costa. Per tant, ha tingut una acceptació. Al ser la segona, tenim 10 barcos inscrits, i això realment estic molt content, perquè hi ha regates que tenen 20 anys de tradició a la zona de Barcelona, i en tenen 15, en tenen 10, en tenen 20, en tenen 18, en tenen 12, i estem contents, i l'opinió de la gent que ha participat és molt bona, que això ens ajuda, no?
Molt bé.
Sempre ens ha dit que el recorregut és molt interessant, que agrada molt, i la idea era potenciar la nàutica on estem, perquè curiosament a l'Ampolla, tenint una bahia, tenim gairebé sempre hi ha vent, a la Ràpita igual, no hi ha regates d'aquest estil, és la primera. saps? Totes són regates de cap de setmana, de la gent del club, saps?
I, Nicolau, com fas cap aquí a l'Ampolla? Perquè tu no ets d'aquí.
No, jo sóc de Sabadell.
Ja de ser nota per l'accent.
Pues és una història, eh? Jo estava molt lluny d'aquí, jo he estat treballant 30 anys a Cuba i m'he dedicat a la nàutica allà, vam ser pioners, un país que la nàutica, tot i sent una illa, estava molt tancat amb el tema nàutic. Allà es va crear, inclús vaig fer una regata amb els Estats Units, la primera que es va fer, després de 60 anys, i m'ha agradat sempre. Aleshores, després del Covid, vam venir cap aquí, vaig cercar l'Ampolla, que no coneixia l'Ampolla.
No la coneixies.
Ha sigut un descobriment molt agradable, ho haig de dir. Me sento molt bé. I amb la dona, doncs, vam venir cap aquí. I, clar, com que m'agrada el mar, ja estic jubilat i tinc que fer alguna cosa,
molt
doncs
bé.
Dic, crearem una regata.
Tens este temps lliure, no?, per a poder dedicar-t'hi.
Exacte. I, això sí, molt laboriós, eh? Vull dir, el primer contacte, només t'haig de dir una cosa, el primer contacte, no et diré la persona, però sí una persona important dintre de l'Ampolla i del tema de la nàutica, em va dir que després de 35 anys no havien lograt portar cap barco ni de Barcelona ni de València. Bueno, en aquesta regata tenim barcos de València, tenim barcos de Barcelona, tenim barcos de Tarragona, curiosament de l'Ampolla 1.
Has vist?
Vol dir que hem de potenciar-ho.
Sí.
I aquest és el fonament, no? Vull dir, jo crec molt en l'espai i es parla molt d'obrir l'Ampolla al tema nàutic, però es parla més del que es fa.
Yeah.
Aquesta és la realitat. Però en aquest moment sí que em surto empullat pel Club Nàutic i aquest any, per fi, he lograt que l'Ajuntament, entre comilles, apoyi. Estic esperant una mica més de suport, sobretot de divulgació. Saps què vull dir? O sigui, el que estem fent ara, no?
De divulgació, de que...
Clar, perquè es doni a conèixer, perquè com a nivell individual, saps què passa? Que no t'atenen. Saps? Si no ets una institució, costa molt.
Yeah.
Vull dir, ens omplim la boca de dir que la gent participem, però a l'hora de comunicar amb el que és les organitzacions o les institucions, costa molt. Costa molt. Primer, i qui és vostè? I d'on ve? I què fa? Escolta, i estic empenyent, vull dir, no estem demanant diners, que aniria bé, perquè jo he jubilat, i les camisetes les pago jo, les gorres les pago jo. Saps què vull dir?
Sí.
Perquè els hi parles de 100 euros i sembla que els matis.
Ja. És a dir, que econòmicament parlant, com us
heu... Econòmicament, jo ho suporto.
Ho suportes tu?
Jo.
I després...
A les marines, què posen? Les marines posen, com a totes les regates, els amarraments pels barcos que arriben, perquè en definitiva es quedaran allà i aquí hi hauran més o menys de tripulacions unes 40 persones. Aquesta gent, quan arriba, utilitza els serveis. Se'n va a dinar.
Claro.
A prendre una cervesa, a fer el vermut, gasten.
Claro, a part de turisme.
I coneixen
sí.
La marina. Per tant, és una promoció. Pots la marina, et posa això, i la marina, el Club Nàutic de l'Ampolla, doncs els tres trofejos de primer, segon i tercer. Estem demanant a l'Ajuntament que faci alguna mostra de trofeu, alguna cosa.
Vale.
Però, de tema econòmic, doncs mira, l'any passat, que va ser, ja dic, el segon... Tenia que ser la segona, però va ser la primera.
Va ser la primera.
Vaig oferir un viatge a Cuba.
Tu?
Jo.
Pagant tu?
Jo. I tenia a Cuba, un país, entre comilles, amb molts problemes.
Sí.
Em va oferir transport interior gratis per ells. Una sortida en barco per ells. I descomptes especials en hotels i tal. I d'aquí, res.
I d'aquí, res.
Que som un país capitalista, de primera línia, de primer mundo. O sigui, quan parles del tema de diners, jo miro de no parlar-ne, perquè ja t'amoïna una mica, no? Ja hauria de sortir de les institucions de dir, aviam, en què podem apoyar, no?
Ja. Yeah.
Saps què valen les camisetes i les gorres? Valen 250 euros. Què és això per l'Ajuntament? Res. Què és per mi? Molt.
Clar.
Saps què vull dir?
Sí, sí, sí.
Aleshores, aquí trobes que no costaria massa, no? Vull dir, ens omplim la boca d'empenya i d'apoyar, però a l'hora de la veritat ens gastem un millor 30 o 40 mil euros en una infraestructura que després, bé, no tothom pot estar d'acord, però quan parles dels 100 euros és que sembla que els hi tregués un queixal.
Ja.
Saps què vull dir?
Sí, sí.
No ho sé. I a mi, saps, em fa tanta vergonya que ja no ho dic. Dic, si ens podeu apoyar amb això, amb divulgació, amb estar a les xarxes... Vaig tenir molta sort de conèixer la Mireia l'altre dia. perquè a partir d'aquí ha canviat això. A partir d'aquí ell ha apujat, ens ha posat a l'Instagram.
Molt bé.
Això que estem fent avui m'imagino que ha apujat ella per aquest tema. Estic molt, molt content. Jo vaig anar el dia abans de la diada a l'Ampolla, que es va fer la presentació i la pujada de bandera.
Sí.
Allà la vaig sentir parlant amb ella, em va semblar una persona que volia empènyer per aquí, preparada, i quan va acabar la reunió vaig anar directe a veure-la i no la coneixia de res, i vaig dir, mira, em dic Nicolau i passa això. Escolta, un canvi radical, vull dir que
sí.
Moltes gràcies, Mireia, vull dir, no puc dir una altra cosa.
Pues, bueno, Nicolau, a veure si d'aquí a poc és el segon any, hauria de ser el tercer, com deies, però si a poc ja us aneu consolidant i, bueno, rebeu més ajudes i...
Jo penso que sí, tothom està molt content i anem endavant.
A poc, això esperem que sí. I parlant dels podis que abans deies, s'emporten premis, els guanyadors?
Sí, hi ha tres copes. I jo els hi dono una bossa on hi ha dues gorres, aquest any dues gorres i dues camisetes.
Molt bé.
I després doncs s'emporten una copa al primer, segon i tercer. I que això ho posa el Club Nàutic de l'Ampolla.
De l'Ampolla. I has dit que teniu ja 10 inscrits.
Sí, de fet n'hi ha 8 amb tota la documentació i dos pendents d'unes documentacions. N'hi ha dos que van venir l'any passat i que m'han dit que per qüestions familiars i de salut no poden venir.
No poden venir.
Vol dir que sempre passa, no? Que a vegades la gent vol venir, però després passa alguna,
claro,
alguna cosa particular que els hi fa impossible. Però no obstant, m'han enviat correu, m'ho han dit per WhatsApp, tinc comunicació amb ells, tenim un grup de la regata al WhatsApp, i tinc una bona comunicació amb tots ells, vull dir...
Molt bé, que igual enguany no han pogut vindre, però vindran l'any que ve.
És el que m'han dit, i a damunt m'han dit que estan molt contents.
Perfecte.
Amb l'itinerari, que estan... que purament és això, no? Per un problema personal que no poden venir. Però en canvi en venen 3 o 4 que no van venir l'any passat.
Molt bé, nous.
Nous.
D'on són?
I barcos importants, barcos que venen de fer la regata d'en rei Jaume... que va d'aquí de Salou a les Illes, i ve un barco que va participar en aquesta regata, en ve un altre que ha participat en regates importants a Barcelona. Vol dir que, bueno...
És a dir, que és gent experimentada que fa regates.
Sí, exacte. Les regates és un que ve, que trobi que tot està bé, que trobi que l'organització està bé, no cobrem res per participar, zero. I clar, hi ha una gestió, vull dir, t'has de moure, perquè clar, tens que contestar correus, tens que parlar amb les marines, tens que parlar amb capitania, que això ho fa el Club Nàutic de l'Ampolla, perquè és a través d'un club nàutic que la capitania accepta la informació d'una regata, no? A títol personal no ho pots fer, no?
Clar, vull dir, l'organització és extensa i bueno,
sí,
és
una mica
feina,
laboriós,
clar.
Però bueno, vull dir, si t'agrada.
I tant, i tant. Després, la jornada és en dos dies, hem dit, dissabte i diumenge.
Sí.
Com s'organitzen aquests dos dies?
Bueno, ja et dic, el dematí del dissabte es fa la reunió informativa, això té lloc a un local social de la Marina de la Ràpita, després es dona la sortida a les 11 del matí, i l'altre que s'ha de fer és un seguiment, tenim una plataforma que es diu Estela, que és una opció en el qual veiem en temps real on són els barcos en cada moment. Per tant, fem un seguiment, on veus els vaixells on són, i després l'arribada, que és a l'Ampolla, com que tenim el barco on està més o menys, també podem tenir una persona sentada allà esperant que arribin els barcos, ja veiem més o menys quan van arribant, bé, es dona l'arribada, quan arriben tots els barcos, independentment de que n'hi hagi algun que per qualsevol motiu, un problema tècnic, l'any passat vam tenir un senyor que es va posar malalt, un de la tripulació, i a mitja regata em va notificar, mira, deixem la regata, ens en anem cap a Vinaròs, no?
Sí.
Doncs a part de qualsevol d'aquestes coses que poden passar, doncs ja a la tarda, està previst el dia 21 a la tarda, fer una reunió per l'entrega de premis, on esperem que hi hagi una representació del Ajuntament de l'Ampolla. Hi ha gent del Club Nàutic de l'Ampolla, jo mateix, fem l'entrega dels tres premis i fem una mica de piscolapi, saps? Una
molt bé, molt cava,
bé. Ja veu per picar, perquè, doncs, bueno, de totes maneres, agrair la participació de la gent i ja fer la presentació, que aprofitem per fer la presentació de la regata del 2026.
Vale.
Perquè aquesta regata té una cosa interessant que també li agrada a la gent. És alternativa cada any. És a dir, el primer any vam sortir de l'Ampolla i vam acabar la Ràpita. Aquest any sortim de la Ràpita, acabem a l'Ampolla.
Sí.
L'any que ve sortirem de l'Ampolla, acabarem a la Ràpita.
Vale.
És a dir, alternem el que és la sortida i l'arribada amb les dues marines o amb les dues bahies.
Molt
saps?
Bé, sí.
Això és una altra de les particularitats que té la regata.
Molt bé, i ja el diumenge ja anunciareu, ja informareu sobre la següent regata, tercera edició.
Quan tindrà, també queda ja a la pàgina web, es posa la classificació a la pàgina web, va quedant, o sigui, la pàgina web està feta de tal manera, està molt senzilleta, l'he feta jo, eh? I, bueno, ja la de l'any passat, amb fotografies, vídeos i classificació. Aquest any ja està presentada, hi haurà, quan acabi, evidentment, vídeos i tot, i va quedant guardat. Si un vol mirar què va passar l'any 2024, ho podrà veure.
Ho pot veure.
El 2025, i ja es presenta la de 2026 amb els dies que tindrà lloc.
Perfecte, Nicolau Pous, moltíssimes gràcies per haver vingut avui i haver parlat al programa sobre la segona regata 2B Columbretes. Esperem que vaigui la jornada, bueno, els dos dies, molt bé i que la gent no es perdi aquesta cita imprescindible per als amants de la vela i de la competició nàutica. Moltes gràcies, Nicolau.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Marina, tu et veus en cor de participar en la regata?
Crec que és massa complicat. Jo ho deixo per la gent que ja en sap. Moltes gràcies, Cel. Ja ho sabeu, si ens heu escoltat durant aquests dies, que aquesta temporada fem una secció per saber com estan i què és el que fan els clubs nàutics del nostre territori. Avui anem a conèixer l'actualitat dels clubs nàutics i ho volem fer des del Nàutic d'Arenys de Mar per saber tot el que tenen en mans, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, avui estrenem aquesta secció que la volem fer, doncs, periòdicament, parlant de l'actualitat dels clubs nàutics, i ens estrenem amb el Club Nàutic d'Arenys, on més o menys doncs, cada mes podrem parlar amb ells per saber l'actualitat, el que es cou al nàutic d'aquí de la vila d'Arenys de Mar. Per això tenim el telèfon a la Pilar Rodríguez, que és la gerent del Nàutic d'Arenys. Pilar, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs bé, volem saber en primer lloc com esteu. Com esteu al Nàutic, ara que estem doncs, a inicis de setembre, que comencem a deixar ja l'estiu enrere, que ha començat també el curs escolar. Com va pel Nàutic?
Doncs va molt bé pel Nàutic. Hem acabat ara l'etapa d'estiu, l'etapa de casals, que ha anat molt bé, que ha funcionat molt bé com cada any. Cada any tenim més nens a la base nàutica, més nens al casal d'aquí del Club Nàutic. En total, doncs mira, hauran passat uns 650 nens a l'estiu. Vull dir que està molt bé, és una xifra que ens ha agradat molt, molt bé, molt, molt, molt bé, molt bé.
I tant. Sí, sí. I ara, de cara a aquesta tardor, també també teniu projectes per seguir, doncs, amb la base nàutica i tot plegat, per seguir amb la mainada.
Exacte, sí, sí, diguem, venim de l'etapa de l'estiu, que tenim moltíssima feina amb el tema dels casals, però aquí no parem, perquè ara comença, com has dit tu, el curs escolar i nosaltres continuem fent doncs, continuïtat de les activitats de mar, no? Perquè ara nosaltres també donem opcions de que si hi ha nens que volen continuar navegant i fent activitats aquàtiques, doncs pot escollir opcions com serien els extraescolars a la base nàutica, que són dissabtes i diumenges, o si no, també hem iniciat l'escoleta d'Òptimis, que són per als nens més petitons que volen ja començar a navegar amb Òptimis i que també venen doncs, els dissabtes aquí al Club Nàutic doncs, a fer aquesta activitat. No?
Uh-huh.
O sigui que sempre donem continuïtat. També tenim la flota open, que són per als nens una miqueta més grans, que doncs, nosaltres hi diem flota open perquè poden fer servir doncs, embarcacions més grandetes, perquè l'Òptimis, com saps, és per als nens que són més petits.
Uh-huh.
I llavors, ja et dic, poden triar doncs, entre les extraescolars de la base nàutica, l'escoleta d'Òptimis, la flota d'Open, i ja et dic, comencem a tope amb les activitats doncs, per nens. Després també tenim el Club de Mar, que el Club de Mar s'està apuntant moltíssima gent, que és el Club de Mar, com saps, que fem moltes activitats de ioga, pilates, fem rem, fem moltes activitats.
Uh-huh.
També hem iniciat ara una activitat que començarà demà, faran una sessió de prova, que és la força activa, que és uns exercicis que fan a través d'un monitor perquè la gent agafi força i crec que pot anar bé, que, uh-huh. que és una activitat més que es dona doncs, del Club de Mar, no? I Sempre no parem, és que no parem. Ja dic, comença el curs escolar, però nosaltres també tenim un munt de coses per explicar.
I tant. I segur que aquest setembre en parlem amb més calma, perquè crec que es volia fer doncs, també una campanya de difusió de la Lliga Blava Escolar. És un projecte doncs, en el qual Arenys de Mar s'hi ha afegit, vehiculat a través de l'escola del Club Nàutic, de la base nàutica, també doncs, per tirar endavant aquest projecte, Pilar.
Sí, nosaltres ens hem adherit a la Lliga Blava Escolar, que això ho fem directament des de la base nàutica i el Club Nàutic a través de la Federació i amb l'Ajuntament, que el dia 17 tenim una trobada amb tots els pares que estan interessats en participar amb la Lliga Blava Escolar. I està molt bé, és una activitat de que serien doncs, que vinguessin nanos a entrenar amb el tema doncs, de la vela i farien entrenaments també els caps de setmana i de tant en tant faríem trobades amb les altres escoles, no? Amb altres escoles doncs, de Masnou, de Llavaneres, de Mataró. I llavors fer una competició entre ells, no? Però el cas és que el que volem és que la gent navegui, que comencin a navegar i que s'ho passin bé. Després hi haurà la competició, que també. Però el que volem és que naveguin i que s'ho passin molt bé.
Sí, un projecte doncs, interessant de la qual el Nàutic en forma part i ara doncs, se'n començarà a parlar, en sentirem a parlar d'això.
Sí, continuarem. Sí, se'n sentirà a parlar perquè ja comencen a entrenar. Crec que és aquest cap de setmana. Algú que està interessat ja comencen a entrenar aquest cap de setmana i després doncs, esperarem pues, que s'adhereixin més nens i nenes. No? Crec que amb en Ferran parlàvem l'altre dia, que el Ferran és el responsable de la base nàutica i que li faltaven... nens en teníem, però ens faltaven més nenes. Crec que estem esperant a veure qui està interessat i qui es vol apuntar a fer aquesta activitat.
Doncs mira, des d'aquí que serveixi per fer també doncs, una crida, en aquest cas, nenes sobretot, doncs, que vulguin apuntar-se, que vulguin saber el que és, si més no, si volen informació cap a vosaltres,
informació. Exacte, sí, si volen informació, que truquin al Club Nàutic i els hi donarem tota la informació, o si no, que vinguin a la reunió que hi haurà al Calissai el dia 17 a les 6:30, i en allà estarem explicant a tothom els que estiguin els assistents, els explicarem en què consisteix doncs, la Lliga Escolar i tot el que poden arribar a fer, sí.
I tant, doncs una secció en què estem repassant l'actualitat del Club Nàutic i sovint durant la temporada d'actualitat en tenim, d'aquí del Nàutic, perquè quan parlem de regates, de competició, d'esportistes d'alt nivell, joves, però que tenen un molt bon nivell, doncs molt sovint parlem de gent d'aquí del Nàutic d'Arenys,
Sí, sempre tenim joves d'alt nivell, sí, ja tenim gent de la cantera. Nosaltres sempre, primer comencem amb gent doncs, de sempre del club, més petitons, que han anat fent tot el seguiment des de ben petits, com per exemple ara és en Pol Camats, no? Que és un dels nostres esportistes que està destacant més. Però sí, ja dic, sempre creiem doncs, com amb la cantera, no? De la mateixa manera, per exemple, que ara ho estem fent amb l'equip de rem. La secció de rem que tenim del Club Nàutic d'Arenys cada vegada està creixent més, no? Nosaltres, com sempre et dic, el que nosaltres volem és que la gent s'ho passi bé, que la gent vingui a fer vela per passar-s'ho bé, que la gent vingui a remar per passar-s'ho bé. Però tant és així que dintre doncs, de tota la cantera sempre hi ha gent doncs, que destaca i amb aquests que destaquen competir doncs, també els recolzem a que ho facin, no? Tant és així que ara estem creant l'equip de competició femení de rem. I estem molt contents doncs, perquè doncs, ens agradaria això, no? Volem iniciar-nos en la Lliga Catalana i ara doncs, això, estarem fent això, entrenaments especials amb un equip concret perquè ells són els que volen doncs, anar a competir a rem, no? I els que no competeixen en la secció de rem no paren, perquè no paren de fer regates, les regates lúdiques, no? Se n'aniran a Colliure, faran la Transebre, o sigui que no parem. Aquest setembre amb la secció de rem estan tots els caps de setmana a diferents llocs fent competicions lúdiques.
I tant, amb això és important, és important aquesta secció que a més és jove, aquesta secció de rem i que diguem-ne que conviu també amb el club de rem d'Arenys de Mar, que ja tenen doncs, més experiència, però que quan parlem amb ells també ens ho diuen, que s'ho passen molt bé anant a competicions, anant a regates, per tant segur que doncs, si feu una secció competitiva en aquest cas vosaltres, aquest bon ambient també ho trobareu.
Sí, 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 sí. De fet, jo t'ho puc dir també per experiència, perquè també vaig estar remant uns dies i així, i realment, quan et passes a remar, no t'ho penses i t'ho passes molt bé, a part de que la sensació de sortir al mar i veure tot el litoral des del mar i, a més, fer esport, no té preu, no té preu. T'ho passes bé i si tens un bon equip, un equip tant a competició com a lúdic, eh? Al final, encara que sigui una regata lúdica, sempre doncs, t'agrada pues, fer aquella cursa de que pues, t'he guanyat, no?
I tant.
A nivell doncs, lúdic. Però sí, sí, ja dic, el que volem és que hi hagi molt bon ambient, que hi hagi, pues, que la gent estigui a gust i que gaudeixi doncs, de l'esport i del mar.
Uh-huh. I tant, i això pel que fa al rem, pel que fa a regates, també imagino que ja posats en l'organització de diferents esdeveniments que es fan aquí en el Club Nàutic d'Arenys com a cites fixes, regates importants que també aquesta temporada les tindrem.
Sí, aquesta temporada, ara a finals d'aquest mes de setembre, farem la regata que es diu Emili Lladó, que és de la classe ILCA. Després també cap al novembre farem el Gran Premi d'Andorra, que aquest també hi ha moltes embarcacions, que no és dintre del circuit català, però sí que és una regata molt important que on venen moltíssims regatistes. O sigui que sí, que encara d'ara a finals d'any ens queden aquestes dues regates a nivell de veles lleugeres, tota la vela lleugera, uh-huh. I després a nivell de doncs, les regates de creuer normal, nosaltres cada setmana tenim regata social, vull dir, que ho fem entre el Belis i nosaltres, i ens anem combinant entre els dos clubs, i així tots els regatistes que volen fer serien doncs, com les regates lúdiques, no?, de la gent que té creuers, i llavors això també ho fem els diumenges. O sigui que, ja et dic, tots els caps de setmana tenim activitat, tant per una banda com per una altra, per les diferents seccions de creuer, de vela lleugera, de rem, de totes les àrees que tenim.
M'has dit Andorra, eh? Andorra? No, sí. No, allà el mar us hi queda una mica lluny.
Sí, per això venen aquí.
Clar.
Sí, sí, perquè ells realment a Andorra pues, tenen la federació de vela d'Andorra, però han de venir a fer doncs, el Gran Premi aquí. Ja fa anys que ho fan. Mm-hmm. Aquí crec que ja serà el tercer o quart any que ho fan. Ara no t'ho puc dir amb seguretat, però abans de fer-ho aquí ho feien a Masnou, no? O sigui que, bueno, és una manera, és una regata molt, molt xula, molt divertida, perquè venen molts nens. I té molt de nom a nivell només d'aquestes embarcacions, doncs venen d'Òptimis, venen Ilques, venen diferents modalitats i s'ho passen superbé. És un cap de setmana i fan totes les activitats tant dissabte com diumenge, i sempre hi ha una entrega de premis molt, molt xula, hi ha uns sortejos després posteriors els que hagin participat, i els agrada molt venir a la gent a fer aquest Gran Premi.
Fantàstic, doncs no sé si ens deixem alguna cosa important que puguem destacar, si no, doncs periòdicament, ho dèiem, ens anirem retrobant amb la Pilar Rodríguez del Club Nàutic per anar desgranant actualitat. Déu-n'hi-do, hem tocat molts temes avui.
Sí, 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 no, per això t'estic dient que, bueno, que hem deixat ja l'estiu, però comencem la tardor, com aquell qui diu, i a tope també, amb moltes activitats i amb moltes ganes de que la gent pues, vingui al club i conegui el club amb diferents àrees, diferents seccions, a tothom el que li agradi més, no? El que vulgui venir a remar, a remar, i el que vulgui venir a la base nàutica, a la base nàutica, el que vulgueu. Segur que trobareu el que necessiteu.
I tant, que si jo el que trobareu, això ho puc dir jo, és bona gent, perquè amb tothom que hem parlat del Club Nàutic des de l'emissora, sempre, tant és la secció que sigui, des de la gerència, presidència, base nàutica, la Zon mateix sempre ens atén correctament. Per tant, segur que al Nàutic hi trobareu molt bona gent, això segur. Després, les activitats.
I tant, molt bona gent tenim, sí, sí, moltes gràcies.
Perfecte, Pilar, doncs, com dèiem, ens retrobem aquí en antena i seguim en contacte. Moltíssimes gràcies.
Doncs vinga, fins aviat. Un petó. Vinga, vagi, adéu.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Només en 18 anys, la nostra lloba de mar d'avui ho va deixar tot i va marxar a viure a Costa Rica. No va ser allí on va conèixer el surf exactament, va ser a Califòrnia, però a Costa Rica va fer gran el seu surf, fins i tot en va crear una escola. A partir d'aquí, ha anat buscant onades arreu del món. Fem referència a Roser Castillo, que el mar sempre ha sigut la seva vida.
Roser, explica'm una miqueta què és per tu el mar.
Per mi el mar és una via d'escap, sobretot, i algo necessari diàriament. Sempre he buscat viure a prop del mar. De fet, ara mateix estic mirant el mar.
Quan va començar la teva relació amb la mar? Perquè, clar, tu ets de Lleida, i a Lleida molt de mar que tingueu, no.
No, no tenim mar a Lleida. Per això mateix, quan vaig poder decidir per mi mateixa, amb 18 anyets, on volia viure, vaig marxar a Lleida i encara no he tornat. Sempre he buscat viure al costat del mar, i la meva relació va començar a partir dels 18 anys.
I a on va començar? Per què no va començar aquí al Mediterrani? Te'n vas anar més lluny?
Sí, me'n vaig anar a Costa Rica i vaig connectar moltíssim amb el mar, vaig veure com la gent surfejava, clar, que estic parlant de l'any 2008, abans que aquestes redes socials i poguessis veure qualsevol programa a la tele, i ho vaig veure en directe i em vaig enamorar al Pacífic. De Costa Rica, sí.
I per què vas prendre aquesta decisió de marxar a Costa Rica i no anar, per exemple, a Salou, com fa molta gent?
Bueno, per mon pare, que havia estat allí ja, i des de petiteta que me parlava d'aquest país, dels animals, de no, la pura vida, i llavors jo vaig créixer com a adolescent amb ganes de marxar cap allà, directe. O sigui, quan vaig poder, el primer viatge que vaig fer va ser la pura vida. I em vaig quedar allí mig anyet, i després allí ja vaig començar a viatjar per Califòrnia, per Estats Units, i a veure altres països del món i altres oles, no?
Ara anirem aquí, però podem dir que és a Costa Rica quan comences a surfejar?
No, ho vaig provar, però me vaig passar més estona revolcant-me a les oles que realment damunt de la taula. No vaig començar a surfejar a Costa Rica. Ho vaig provar, però com et dic, no és tan fàcil. No va ser fins que vaig arribar a Califòrnia que em vaig comprar una taula adequada a la meva altura i pes, i llavors vaig començar a remar, no?, i a entendre el que era el surf i a ficar-me damunt de la taula.
O sigui, a Costa Rica podem dir que fas el primer tastet, que no és bo, sempre els inicis del surf són durs, i no és fins que marxes a Califòrnia quan t'hi poses en sèrio.
Sí, exacte, a Costa Rica vaig provar, però també estava, no, descobrint la natura i altres coses. Llavors va ser quan vaig arribar a Califòrnia, a San Diego, que vaig veure totes les noies que patinaven i feien surf. I allà va ser quan vaig comprar, com te dic, la meva taula, especialment feta per mi, i un skate, per començar a patinar, també.
Uh-huh. I com recordes aquests inicis?
Difícils. L'aigua era freda, amb neoprè, no és tan fàcil remar amb neoprè, i va ser complicat, perquè no és fàcil entendre el mar, i les oles de Califòrnia són una mica complicades, és com aquell nord, no?, que tu vas a Saraus, i no és tan fàcil surfeja. Fins que agafes la ola estàs moltes hores remant i tragant aigua, però al cap de 6 mesos, 8 mesos d'entrar cada dia ja vaig començar a ficar-me de peu, a córrer a l'ola, a entendre com funcionava, però sí, és una feina diària, és moltes hores. Vaig passar moltes hores, sí.
Podem dir que tu vas tenir la virtut de que hi podies entrar cada dia, i així vas estar menys temps que una persona que, per exemple, no pot entrar cada dia, però 6 mesos, déu-n'hi-do.
Clar, sí, vaig buscar un pis davant de la ola. A San Diego, a Ocean Beach, vaig dir, no, jo vull treballar davant de la ola, i estava en una pizzeria al mar. Llavors jo surfejava, i quan tenia que treballar, doncs anava a treballar. I quan acabava, tornava al mar. Era diari, tots els dies al mar, i fent amics que t'ensenyen, que te porten altres spots, no?, que potser són més fàcils. Potser és una ola una mica més gran, però la paret és més fàcil. I és més fàcil remar i entrar. No? Aquestes oles que a vegades ens fan por, que les veus de lluny i dius, ui, això és molt gran, no sé si estic capacitada, no? Però és més fàcil. Entres pel costadet, te prepares... A vegades són més fàcils les oles grans, que estan soles, que una ola més petita, però que és tot...
Orillera.
Sí, que és orillera i que hi ha moltes oles i que no saps quin agafar i que et trenca molt ràpid. És igual que a Costa Rica. Després de Califòrnia vaig tornar a Costa Rica i ja tenint l'experiència de del mar fred i difícil, i ja us va ser una gozada tornar a aquell país amb aigua calenta, hores perfectes, va ser molt més fàcil.
Després, a la teva tornada a Costa Rica, vas començar a surfejar allí, i hem de dir que el canvi va ser important, perquè de surfejar en neoprè a poder surfejar amb licra canvia molt.
Ah, sí, és una, és com te dic, és un luxe. Podes entrar en biquini qualsevol dia de l'any, facilita el surf, és que és un altre esport. Jo sempre ho dic, a mi m'agrada el surf d'aigua calenta, que puc estar disfrutant, tranquil·la. Hi ha gent que li agrada l'aigua freda, però jo no m'agrada, ho passo malament. Aquí al Mediterrani, quan hi ha oles, pues ho passes malament, entres i fa fred, i no estàs a gust, el neoprè te molesta per remar. Llavors, quan vaig tornar a Costa Rica, que vaig a 6 anys, quasi, va ser un luxe poder surfejar al Pacífic, sí.
Hem de dir que tu vas començar a fer surf relativament gran, perquè ja tenies 18 anys. A vegades la gent comença molt més jove.
Sí, cada cop comencem més joves. Jo tinc un fill de 9 anys i ja fa temps que surfeja. Jo vaig començar tard, però vinc de la rítmica. Llavors la rítmica és un esport molt versàtil, molta coordinació, molta disciplina, i jo crec que això em va facilitar, no?, el fet de progressar potser més ràpid. Bueno, més ràpid tampoc, perquè m'he passat moltes hores. Però sí, ets una dona esportiva que t'agrada, a més, que no et canses i que ho vols aconseguir, és guai el surf.
En aquest aspecte, per què vas anar de Costa Rica a Califòrnia? Què és el que et va incentivar per anar a Califòrnia?
L'inglès. Vaig anar... Era per aprendre anglès i per moure'm una mica. I llavors, bueno, Califòrnia era no molt típic i ho volia veure. I realment és molt típic, és molt xulo, és de pel·lícula. I vaig fer molts amics, molts amics i amigues brasileñes, i m'agradaria tornar ara amb el meu fill. Però bueno, ara estem a Cabo Verde, ara estic surfejant en l'Atlàntic.
Ara ho parlarem, tot això. De Califòrnia tornes a Costa Rica, t'hi estàs 5 anys, i enmig de tot això muntes, com podríem dir, o com es diria ara, una espècie de surf camp, però amb finalitats solidàries.
Sí, que bonic. Vam muntar un club de surf al poble al que vivia, perquè els nens no tenien taules, me les demanaven a mi, tant de skate com de surf, no? No tenien juguets, com dic jo. Llavors, hi havia molt americà vivint allí, que venia i marxava, i vaig dir, bueno, doncs vam aconseguir taules de surf. I parlant amb els americans que estaven per allí local, doncs vam aconseguir taules de surf, i després me vaig adonar que necessitava una mica més de papeleo, com dir-ho d'alguna manera, que no pots fer les coses tan fàcils amb els nens, no? Quan estàs treballant amb nens necessites una mica de darrere, necessites un recolzament.
Assegurances i aquestes coses.
Sí, m'he aixecat en contacte amb Sèpia, que encara, bueno, encara fa una labor molt important a Costa Rica, i vam obrir un club de surf pels nens de Guanacaste, de la zona. I com he dit, vam aconseguir moltes taules de surf, que les quals s'anaven deteriorant, i també entrava en el plan del club d'arreglar-les, ensenyar-los i com ells mateixos poden arreglar les seves taules, per poder treballar, no?, en un futur també de si volen ser shapers, inclús monitors. No va ser com una licència per a ells, que van veure que el surf no era el sol entrar a l'aigua, que hi ha un món darrere.
En aquest aspecte hem de dir que abans era més complicat, no?, perquè ara ho tenim com molt a la mà. Vas en aquests països, te trobes 1.000 surf camps, 1.000 opcions de llogar taules, de poder trobar taules, i en aquell moment no era així.
No era així, i menys pels locals. No? Quan tu vas a un país de surf, sí que trobes la botigueta, no? Pots alquilar i tot, però els nens d'allí no tenen diners per alquilar la taula, o no poden comprar-se una taula de 300 euros. Ara ho estic veient, també a Cabo Verde no poden adquirir un boogie board ni una taula. Llavors, què fan els locals? Si no els ajudem nosaltres, és molt complicat. Llavors, i igual a Costa Rica tenen més sort, perquè hi ha molta gent americana o de Canadà que va viure allí, i llavors hi ha més trànsit de taules de surf. Saps? Se queden allí les taules. pots trobar coses de segona mà o taules amb un forat que poden arreglar els mateixos, però hi ha països que no hi ha tant trànsit de taules.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Entenc que tu, quan muntes les oles Brasilito, fas de monitora, també.
Sí, vaig una mica de tot. Vam muntar el club, vam construir un ranchito perquè els nens poguessin estar a davall quan fes molt de sol, i a casa meva guardava les taules, guardava jo el material. Llavors, cada dia que ens tocava entrenament, jo els deixava vindre a casa, cadascú agafava la taula i anàvem a la platja. I llavors, amb dos o tres locals que anàvem tornant, m'ajudaven. Mentre uns entràvem a l'aigua, els altres estaven fora entrenant, no? Els ensenyàvem també pues, fer una mica d'entrenament funcional pel cos abans i quan sortim de l'aigua. Llavors estava bé, sí, d'una mica de tot. De monitora, coordinadora, de mami també, els portava a competir. I llavors els ficava tots al jeep i me'ls emportava, no? Els 4 o 5 nois i noies, 4 o 5 noies que despuntaven més, me'ls emportava a competir.
Uh-huh. I recordes el moment quan dius vull muntar les oles Brasilito?
Sí, clar que el recordo. Sí que el recordo. Quan se me van plantar a les 6 del matí a casa, Roxy, ai olas! Me molestaven cada matí, Roxy, ai olas, déjanos la taula! I vaig dir, va, anem a muntar el club perquè aquests nens necessiten tindre material.
Uh-huh. I vau arribar a competir, no?
Sí, sí, vam competir al circuit Guanacasteco durant 3 anys seguits. Ens donaven la matrícula gratis, diguéssim, ells no pagaven per competir, i anàvem a diferents oles de la zona, oles que ells no havien vist mai, perquè encara no havien anat fins allí, i competien. De fet, un dels nens va anar al Mundial de Japó, crec que fa de sub-16, ja te parlo, no d'adults, uh-huh. Menor de 16 anys, amb la selecció de Costa Rica va anar a Japó a competir. Uh-huh. Bueno, i aquest any la campiona és una tica també, la Genesi.
Déu-n'hi-do. I això es va acabar també una miqueta per la teva maternitat, no?
Sí. Em vaig quedar embarassada i vaig, de fet, el dia abans de tindre el meu fill, el Leo, el dia 27 de setembre va ser l'última competició que vaig fer amb ells, que està bueno, a punt de tindre el nen, i tinc fotos amb la panxa a Playa Avellana amb els nens. L'última competició que vaig fer amb ells va ser aquesta. Després, clar, vaig tindre el Leo i les meves prioritats pues, van canviar una mica. Totalment van canviar. Vam ficar a un parell de noies voluntàries al capdavant del club i crec que va funcionar durant quasi un anyet. Però, bueno, el que passa en aquests països és que la gent va i torna, marxa i ve. És com vaig a fer un voluntariat amb tortugues, estic 3 mesos i marxo. Pues, això és el mateix amb els nens. La majoria de projectes voluntaris són, pues bueno, són curts. Uh-huh. A que no trobis algú que vulgui dedicar-se i està i emplear pues, no, la seva vida i està 2, 3 anys, 4 anys. I ara per ara ja no funciona el club. Jo sé que ja no funciona, però sí que hi ha altres associacions a prop que ajuden els nens a surfejar i a tirar endavant. Però el club no funciona. Que seria una bona idea tornar i tornar a emprendre el club i tornar a començar o continuar.
Mm-hmm. Anem a parlar una miqueta de la maternitat, perquè clar, entenc que durant tota l'època que et quedes embarassada, els primers mesos, entrar a l'aigua era difícil per tu.
Bueno, de fet, fins als 5 mesos quasi vaig estar surfejant, que de fet allí, bueno, les dones me miraven amb mala cara, perquè entrar al mar quan estàs embarassada no és, no és adient, segons elles. I com te dic, vaig tenir el Leo allà a Costa Rica i a la que vaig poder vaig tornar a entrar al mar. Vull dir, el que no ho curi el mar no ho cura ningú. L'aigua salada em va curar les ferides, tant físiques com emocionals, i el Leo des de petitet que és a l'aigua. Passa que, clar, portar un club i encargar-te d'altres nens, pues, això ja no ho vaig poder fer, perquè tenia pues, molta feina també emocional per curar i per, i per batallar, i vaig tornar a Espanya.
Uh-huh. El Leo, per tant, surfeja des de que pràcticament no té ni coneixement, no?
Sí, des de ben petitet. El vaig ficar a l'aigua i quan no podíem estar a l'aigua, doncs amb l'skate. Sempre combinem
Vas tornar aquí a Catalunya i precisament no vas anar a Lleida, te'n vas anar al costat del mar.
Exacte, sí. Vaig buscar, diguéssim, el lloc de Catalunya, qualitat-preu, que em podia permetre com a mare soltera, i vaig trobar la Ràpita. Vaig trobar feina al Poble Nou, que està al costadet, de Masovera. I vaig estar un any portant una casa rural i sent mare. Durant un any vaig estar així, portant una casa rural, sent mare i coneixent les oles d'aquí, perquè al Delta també tenim oles.
Com va ser aquest canvi? Perquè, clar, venint de Costa Rica, que pràcticament cada dia pots entrar a la mar i surfejar, aquí, que hi pots entrar quan hi ha onades, que no és sempre, entenc que el canvi va ser important.
Sí, va ser bastant difícil, però, bueno, vaig canviar una mica el que és el surf per la bici i pel Delta, i llavors em vaig enamorar també del Delta. És una terra molt bonica i, diguéssim, que vaig, bueno, canvies les prioritats, no? Quan ets mare tot canvia, i vaig aparcar una mica al surf, però igualment entràvem a l'aigua. Aquí al setembre, octubre, hi ha oles, em vaig ficar al neoprè i entrava igualment a l'aigua.
I ara mateix, per on passes, en quin moment estàs?
Pues ara estic en un moment molt, molt, molt brillant, molt diferent. Aquest any he decidit escolaritzar el Leo via online. Com t'he dit, bueno, hi ha un buit legal en aquest aspecte encara a Espanya, en teoria no es pot fer, però jo ho he fet. Llavors, d'aquesta manera podem viatjar. I estem al Cabo Verde, a les illes de Cabo Verde, que és a costa d'Àfrica. Diguéssim que és el paraís més a prop que tenim de casa. A més d'anar cap a Costa Rica, estic intentant explorar altres zones que estiguin més a prop de la família i que tinguem surf amb aigua calenta. Hem estat allí des del setembre, ara sí que a Catalunya acabant de treure'm unes titulacions nàutiques i ara al gener tornem.
Quines titulacions nàutiques t'estàs traient? Perquè, clar, la teva vinculació amb el mar no para.
Patrona portuària. Entenc, ara mateix.
Entenc que per acabar-hi treballant.
Sí, ja tinc patró de iot. Aquest estiu vaig estar treballant a una embarcació a l'Ampolla. I ara amb aquesta titulació podré portar, bueno, fins a 150 passatgers i podré portar catamarans. Llavors, ara al gener, quan torni a Isla de Sal, em ficaré a treballar en una empresa de catamarans. Al maig estaré treballant mentre el Leo, pues, va estudiant.
I què tal l'experiència a Cabo Verde i el surf a Cabo Verde?
Bueno, pues molt, molt bé. La veritat és que Isla de Sal té és un poble que es diu Santa Maria i té una ola fixa que funciona cada dia. A més, des que hem estat allí, cada dia hem surfejat. L'aigua és calenta, aigua transparent, és preciós. I la ola no és molt gran, llavors és perfecta per nosaltres dos. El Leo pot entrar sol i agafar les seves esquerres i jo puc entrar sola i disfrutar. Algun dia que ha vingut un swell, que aquí també hi havia tormenta, a Catalunya, sí que ha pujat més la ola i va ser preciós. O sigui, els locals surfegen moltíssim, que a vegades costa veure, no?, que tu vas a un país, no sé, Mèxic, i els locals potser no surfegen tant, o aquí mateix, a Catalunya. Poca gent local arriba a surfejar. Ara perquè està més de moda, però... Lo bonic de Cabo Verde, que hi visió, és que molts locals surfegen i fan kitesurf. Hi ha molt de kitesurf, també. I molt bé, molt bé. Tinc moltes ganes de tornar i continuar surfejant.
Podem dir que la teva vida està lligada completament al surf? Perquè, clar, ara tornes a deixar una miqueta a Catalunya buscant això, les onades.
Sí, sí. No sé què té el mar, no sé què té el surf. Com t'he dit que estic sola amb el Leo, i si jo busco o penso en el meu objectiu de vida, és que no se m'ocorreix res més que viatjar i buscar oles. No sé què dona, però el meu objectiu és aquest. És anar coneixent el món i anar coneixent oles, poder surfejar, estar a la mar i que estiguem a gust, que estigui mar calenta i bonica, i ma germana em diu, però és que apuntes molt alt. Bueno, si podem elegir, si puc elegir estar en un paraís, per què no? Saps?
Ja per anar acabant, has surfejat en diferents llocs del món, n'hi ha algun que et quedis especialment o perquè t'hagi agradat o perquè té un component sentimental important per tu?
Pues sí, te diría Brasilito, te diria Costa Rica. Allí és on vaig aprendre, on vaig créixer, la màgia del país, els nens, el sunset, no? El atardecer, és increïble. Sí, sí, Costa Rica és un paraís per la gent que l'agrada del surf, recomano 100%.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest 23 de setembre del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí, a Ronda Mar. Que vagi molt bé.
A Ronda de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Love alone, oh my tears used all.
They all